amb Dani Aguilar.
Dos quarts d'onze, bona nit. No va al WhatsApp, però aquí estem, a la ràdio. Benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 19 de juliol del 2023. Un dia que representa la màxima expressió dels últims anys de l'actualitat blaugrana. Notícies esportives, l'equip vol ara mateix rumar als Estats Units per arrencar la gira nord-americana, amb una llista que ara de seguida repassarem, però en què destaca el nom propi del dia en les notícies de mercat. El d'Oriol Romeu, per fi, aquest matí, oficialitat de la seva arribada al Barça, a canvi de 4 milions. 3 i escaig els ha posat el club blaugrana, la resta fins a arribar als 4 al mateix jugador. I tot això amanit amb notícies institucionals i judicials. I és que, tal com han explicat avui els companys de la cadena SER, els Mossos han conclòs que Josep Maria Bartomeu va desviar diners per ús personal en el marc del Barça Gate. Segons un informe entregat a la jutgessa del cas, el club va pagar més de 150.000 euros a l'empresa Amalgama Marketing per pagaments a periodistes i altres organismes que incidien, segons informen, al seu benefici. Per cert, la reacció de l'entorn de Bartomeu ja la coneixem, us la podem explicar a RAC1. Creu que l'informe està ple d'insinuacions i d'inexactituds i demà es presentarà al jutjat un escrit amb al·legacions. Ja ho sabeu, la informació blaugrana, malgrat que tenim mitja Catalunya païnt la calor a la platja, dona sempre intenses jornades de notícies. Ara ho endrecem tot i ho posem sobre la taula de tertúlia amb en Lluís Carrasco, en Paco Cabezas i l'Andrea Ginés. Avui, que també hem sabut que Pablo Torre no podrà jugar contra el Barça a la Lliga per la clàusula de la por imposada en la sessió al Girona. Precisament avui, de fet, el càntabre ha debutat amb l'equip de mig a la pretemporada davant l'Olot, amb victòria gironina. Des del municipal d'Olot, ho ha viscut en Marc Mundet. Marc, bona nit.
Sí, hola, bona nit, Dani. Hem sigut només 45 minuts, però molt actiu. I amb prou feina s'ha notat que porta un parell d'entrenaments amb el Girona. Mitchell l'ha provat en dues posicions, banda esquerra i segona punta, en un partit que els blanquivermells han guanyat per 2-4, jugat de menys a més, però tampoc sense anar gens sobrats, eh? L'Olot ha començat avançant-se, ha enviat una pilota al pal per fer el 2-0, i amb el 2-3 ha tingut fins a 3 ocasions clares per empatar la recta final del partit. Al final, Mitchell ha posat el focus en el mig centre que ha perdut. A la primera part hi ha fet jugar David Garcia, a la segona, un nano del filial Selvi. El tècnic ha reclamat un o dos fitxatges per substituir Oriol Romeu i ha obert la possibilitat de jugar amb un doble pivot.
Avui el Mundet canviant la cistella per la porteria, val per tot, el Marc Mundet. Després ho ampliem. I fora de l'estrictament futbolístic, notícia rellevant. Serem també a Almeria, perquè el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia ha ratificat la sentència de 4 anys de presó al jugador del Celta, Santi Mina, per un delicte d'abús sexual. Trucarem al company Miguel Martín de l'agència EFE perquè ens en doni més detalls. Això a la primera divisió. A segona, hem quedat després amb Joan Garcia. El jove valor del planter de l'Espanyol parla per primera vegada i ho fa a RAC1 des de l'estaix de Marbella amb en Joan Camí. I tot quan som a tan sols un dia de l'inici del Mundial de Futbol d'Austràlia i Nova Zelanda, que arrenca demà a les 9 del matí amb un a Austràlia a Noruega. Doncs bé, avui tertúlia de luxe per saber-ho tot d'aquesta important cita estival amb tres de les principals firmes del futbol femení a casa nostra. L'Edurne Concejo de La Vanguardia, la Laia Bonals del Periòdico i en David Menayo des de Nova Zelanda del diari Marca. I fora del futbol, és notícia del dia aquest so.
I'm gone. I'm dead.
I'm gone. I'm just dead. És Tadej Pogacar en el moment en què s'adona Jaume Molló, que ha dit pràcticament, per no dir totalment, adeu al Tour de França, segurament de forma definitiva guanyar el seu tercer Tour de França.
Sí, Pogacar s'ha despenjat a 14 quilòmetres de l'arribada, a l'inici de la duríssima pujada al port de l'Ose, i ha cedit 6 minuts a l'arribada davant del líder Jonas Vingegaard, que ara li treu 7 minuts i 35 segons a l'eslové a la general. A la lluita pel podi, el britànic Adam Yates treu ara 1 minut i 16 segons a l'andalús Carlos Rodríguez, que avui ha tornat a perdre temps. L'etapa, per cert, l'ha guanyada l'austríac Félix Gall.
Voyage, voyage. Loin de l'ennui et le jour.
Bàsquet Mercato i de seguida marxarem de viatge als Estats Units. Abans, però, seguim repassant les notícies de la jornada, com per exemple Deshaun Thomas, és el nom del dia. Arriba l'ex blaugrana al Joventut de Badalona. Encara un altre èxit més d'aquest inacabable èxit que està significant els Mundials de Fukuoka de natació. Avui un nou or, en aquest cas Denis González en solo lliure, nedador barceloní de 19 anys. És la cinquena medalla catalana en aquests Mundials. Després ho comentarem amb l'Alberto Martínez, company del diari AS. I tanquem el repàs a les notícies del dia amb Esport en directe perquè s'està acabant ara mateix la última jornada de la fase de grups de l'Europeu d'hoquei patins que s'està disputant a Sant Sadurní d'Anoia. Allà hi tenim el Miquel Pasqual. Hola, Miquel, què tal, com estàs? Bona nit.
Què tal, bona nit, Dani.
Amb l'últim partit de la selecció espanyola, com el tenim?
Doncs mira, just acaba d'acabar fa 20 segons amb victòria de la selecció espanyola per 7 gols a 4. Primera victòria del conjunt de Guillem Cabestany en aquest europeu després d'empatar contra França i Portugal en els dos primers partits. Aquesta victòria li permet acabar segon de grup, superant precisament a Itàlia, el seu rival d'avui, i demà als quarts de final s'enfrontarà a Alemanya, que és el tercer del grup B. Partit amb molts gols, Espanya l'ha solucionat a la primera part quan ha passat amb tot just 45 segons del 0-1 en contra al 3-1, i a partir d'aquí Itàlia ha anat maquillant, però Espanya no ho ha deixat escapar i acaba amb aquest 7-4 que el permet acabar en aquesta segona plaça de grup.
Amb ambient encara sense dormir, encara segueix bon ambient amb aquest europeu, Miquel?
Sí, molt ambient també avui. Sí que és veritat que com que el partit ara ja s'ha solucionat ràpid, doncs ha anat la gent desfilant una mica abans, però sí, molt ambient tota la jornada. Abans ha jugat França contra Portugal, que ha guanyat Portugal, i hem vist també bastanta afició francesa per aquí. Per tant, sí, molt bon ambient, com està sent des de dilluns, quan va començar aquest europeu aquí a l'Ateneu de Sant Sadurní.
Molt bé, Miquel, doncs després t'escoltem amb protagonistes. Fins ara des de Sant Sadurní.
Adéu.
Adéu, adéu. Ja ho veieu, moltíssima teca per aquest dimecres 19 de juliol del 2023. Hola, Lluís Carrasco, què tal, com estàs? Bona
nit. Hola, bona nit.
No va el WhatsApp, Carrasco, no sé si ho sabies.
Sí, i tant que ho sé.
Ho saps, eh?
I tant que ho sé. Ho saps. No puc viure sense WhatsApp.
Hola, Andrea Ginés, bona nit.
Molt bona nit.
Pots viure sense WhatsApp?
Estic de vacances i amb el mòbil ben lluny.
Ui, que bé.
He connectat, he reconnectat.
Ui,
que bé.
Hola, mira, l'altre. Hola, Paco Cabezas, bona nit.
No, porque estaba leyendo precisamente... Estaba leyendo precisamente...
Estás amb el Deep Web, amb el WhatsApp?
Un WhatsApp de...
A veure...
No se puede decir el nombre.
Ah, val. Molt bé, molt bé. De fet, ara en parlarem, em fa l'efecte.
Sí. I no, i estava mirando la hora i pone 9:47, o sea, sí. Llevamos tiempo paraditos.
Si no fuera viure, però no sense WhatsApp, és sense l'Andrea, soc jo.
Oh! Oh!
L'Andrea Ginés al llibre. És una provocació. Tu sí que sabes, Dani. No a l'Aleix París, eh?
He vingut per tu, Lluís, ho saps, que estic de vacances. He vingut per tu.
Magnífica tertúlia.
El Fernando Polo el tenim de vacances, des d'aquí una abraçada. Al Polín ja li direm. El que ha dit el Lluís, no passa res. Potser ens està escoltant el Ferdà.
Fer, continua de vacances.
A veure, avui que hem de parlar de moltíssimes coses. Ara parlarem d'aquest viatge cap als Estats Units que està emprenent el Barça. De fet, escoltarem la Marta Ramon, un missatge que ens ha deixat el contestador, que està també volant cap allà.
Estan a 2 hores d'aterrar aproximadament.
2 hores d'aterrar estan.
Sí, 2 hores i mitja.
Val, molt bé, tu tens tot controlat, tot això. Per cert, no sé si no has parlat amb el Correas i amb el Sape, si se'n van anar al local aquell de Miami, que coneixies. Com es deia aquell local?
El Versalles.
Versalles.
El Versalles. No he parlat amb ells, a veure si m'han fet cas.
Coneixeu el Versalles de Miami o no?
El millor restaurant cubà de Miami.
Que es tendency, es un concepto que me va a enseñar el otro día.
Oye, pero a mí lo que me sorprende siempre vas a sitios cubanos. En Manchester también era Revolución de Cuba, ¿no? Bueno. Adicto a la noche cubana.
Bueno, la mea pay Bruce. Sí.
Se han integrado allá.
Tú entras y... Hola, Luis, ¿qué tal? ¿No?
¿Cómo estás, doctor?
Exacto. A veure, abans, però, hem de parlar de els temes que s'entrelliguen, els temes esportius i els temes institucionals. Avui tenim un nou capítol del Barçagate. Hola, Pol Rodríguez, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Els companys del Que T'hi Jugues expliquen que Josep Maria Bartomeu va desviar diners del Barça per ús personal, Pol.
Exacte, segons aquesta informació dels Mossos d'Esquadra han lliurat un informe a la jutgessa que segueix el cas que indicaria que l'expresident del Barça utilitzava un contracte del club amb l'empresa Amalgama Marketing SL, propietat de Miquel Sambola, per fer pagaments aliens al club a periodistes i empresaris, fins i tot per al seu propi benefici. La notícia de la SER detalla que Sambola, juntament amb el seu germà Òscar i el seu pare Miquel, van treballar en la campanya electoral del mateix Bartomeu, i a més són respectivament gerent i president d'honor del Club Esportiu Laietà, que, si recordeu, és l'única entitat que el Barça va indemnitzar amb 1,5 milions per les molèsties que provocaven per l'enderroc del ministadi. Això va ser l'any 2018. La informació va més enllà i, a més, detalla que Amalgama hauria signat un contracte amb el Barça de 84.000 euros anuals per dues temporades, entre el 2018 i el 2020. Segons els Mossos, un 14% d'aquestes xifres quedava a l'empresa, mentre que el 86% es desviava a periodistes i empresaris per ordre directe de Bartomeu. I es pot anar més enllà, posar nom i cognom. Segons ha fet avui la SER, Marçal Llorente hauria cobrat el 29% dels diners pagats pel Barça a Amalgama, serien uns 43.000 euros i mig, això a banda dels 50.000 anuals que ja cobrava del club pel programa 5 concessiones i dels 600 mensuals promesos pel Bartomeu, per Josep Maria Bartomeu, per participar en tertúlies de Barça TV. Els Mossos conclouen que Bartomeu era qui assenyalava als periodistes quina factura, quin import i quin concepte havien de presentar a Amalgama, i també ordenava a aquesta societat el mateix pagament. També afegeixen 233.000 euros extres que l'empresa hauria cobrat en factures per feines concretes amb el club. I recordem que tot el cas segueix en plena instrucció.
Això és el que ha explicat avui els companys del Que t'hi jugues, de la cadena SER. Aquest és l'informe dels Mossos que ha entregat a la jutgessa. Quina és la postura, la versió de l'entorn de Josep Maria Bartomeu? Com han explicat alguns mitjans, com per exemple el periòdico el Paco Cabezas, i també podem explicar a RAC1, el seu entorn jurídic ens explica que demà presentaran al jutjat un escrit amb al·legacions cap a aquest informe. Creuen, diguem-ne, bàsicament, que la tesi dels Mossos està plena d'insinuacions, que no aporta cap prova, que és una tesi que, diguem-ne, que és tendenciosa i que no aporta cap prova i que no s'ajusta per res a la realitat. Que Amalgama Marketing és una de les moltes empreses que diguem-ne, oferia serveis al club, que no només és Amalgama Marketing, sinó que és una de les moltíssimes empreses que oferia serveis al club, que de fet representava aproximadament el 12% dels seus ingressos, i fins i tot explica que, pel que fa als periodistes esmentats, en aquest cas, com diu en Pol, a Marçal Llorente, diu que hi ha exemples de crítiques, aquests periodistes últimament han estat crítics en Josep Maria Bartomeu. Diguem-ne, contradient la posició o la versió que aquests periodistes siguin afins a Josep Maria Bartomeu. Aquesta és, insistim, la part de l'entorn de l'expresident del Barça. A partir d'aquí.
A veure, insinuacions no. L'informe de Mossos d'Esquadra és claríssim. El que diu no són insinuacions, són afirmacions, i dona tot tipus de detalls. Jo no sé si són certs o no són certs, això ho saben els Mossos d'Esquadra i els amics del Que t'hi jugues, que els felicito des d'aquí, els amics Soldevila, Escudero i Sique Rodríguez.
I tant.
Però en tot cas, no, la veritat és que són bastant clars. El que acaba de llegir és fefaent. És veritat que era el president de la IATA, és veritat que va cobrar el 1,5 milions, és veritat que el fill era el gerent, és veritat que Amalgama existeix, és, vamos, tot això es mostra no com a insinuacions sinó com a realitats. Si això ha succeït o no ha succeït, bueno, els equips jurídics de Bartomeu faran el que considerin. Si consideren que tot això és mentida, segur que es defensaran i ensenyaran les proves per demostrar-ho, i poc més a afegir. Tampoc em vull extendre més com a sortida, perquè hi ha l'Andrea i el Paco que volen parlar, però seguim sense fer les paus amb nosaltres mateixos. Fins que no hi hagi l'acte i la declaració de transparència pura del que ha succeït des del 2015 fins al 2020 amb l'última etapa de Bartomeu, no podrem fer les paus amb nosaltres mateixos i no podrem construir el Barça del present al futur.
Bueno, yo me añado un poco sobre todo al discurso final de Lluís, sobre todo porque parece que vivimos en un continuo déjà vu, que es imposible que nos podamos separar del pasado. Hoy, cuando escuchaba a los amigos del Que t'hi jugues, es que la cabeza volví inevitablemente incluso al caso Negreira. Es decir, es otro caso en el que también está investigado Bartomeu, pero no solo Bartomeu, porque los últimos 17 años han pasado muchos presidentes por el club. En cuanto al respecto al tema del Barçagate, yo creo que la instrucción se está haciendo demasiado larga. Demasiado larga. Han pasado ya demasiados meses y al
años
final...
Ya, Paco.
Sí, sí, no, no, pero al final todo acaba en los últimos tiempos. Hay un informe de Mossos, luego una réplica por parte de los abogados de los acusados, y al final parece que no salimos de esa especie de jaula moral. Y yo, sobre todo, pondría el foco, además de en esto, que ya veremos si es cierto o no es cierto, eso lo tendrán que decir los jueces, en la gestión. Al final lo que estamos arrastrando es una pésima gestión del gobierno de Bartomeu, y el Barça, si no está avanzando, por ejemplo, ya no te voy a hablar solo de los fichajes, sino en la reconstrucción económica, es precisamente por culpa de ese legado. Y al final tenemos la espada de Damocles de los casos que aún están abiertos y por juzgar, y luego la pésima herencia que todavía se está sufriendo.
Andrea.
És afegir-me i dir més del mateix, però em reafirmo amb el que deien els meus companys en quant a que s'està allargant moltíssim. Això ja cansa. Crec que és una època prou delicada a nivell esportiu com perquè el Barça s'estigui veient contínuament esquitxat amb aquests temes institucionals. Crec que s'ha de fer net amb urgència, perquè a més taca constantment la imatge d'un club que sempre s'ha abanderat pels valors que té. I fa una mica de vergonya, si és que tot ha anat com s'està dient, que companys de la professió entrin en aquests jocs.
Hi ha un... Estic d'acord que s'està allargant, però és similar, em ve al cap el que deia el Paco pel cas Negreira. Que s'allargui el que faci falta, però que surti tot. Llavors, en la mesura del possible, si s'ha d'allargar, entenc que és perquè els diferents organismes estan fent la feina necessària, però no, vull dir que surti tot.
És molt difícil perquè s'allarga molts anys a moltes presidències, sí, i aquí sí. Hi ha molt amagat, i hi ha gent que li interessa que encara segueixi amagat.
No, i ens hem de remetre aleshores a la presentació que recordareu d'aleshores director general del Barça, el senyor Reverter, on fa quasi dos anys presentava els primers informes sobre l'estat financer del club i l'inici del forensic, etc., per mirar tot plegat com havia anat. Han passat mesos i mesos i mesos.
Sí, sí, això sí.
Aleshores, al final que succeeix, que és una miqueta el que deien el Paco i l'Andrea, no podem construir un present i un futur si no comprenem i sabem exactament què ha passat en el passat. Jo entenc el president quan deia en campanya que no volia judicialitzar el Barça, perquè judicialitzar el Barça només fa que empitjorar el Barça, afectar el Barça. I per tant,
si s'estan negligent,
el que passa és que
parlem d'aixecar catifes, doncs que s'aixequin.
No, i sobretot saber què, quan, com, on i per què. Però hem de saber-ho del tot, perquè a partir d'aquest model en podem construir. En qualsevol cosa a la vida, ja sigui la relació de parella, la família, un projecte, una empresa que fa fallida, i el Barça quasi fa fallida, cal saber entendre els motius d'aquest catacrac. I a partir d'aquí podràs construir una cosa molt més sòlida. Fins que no coneguem això, i en aquí jo demano un acte de transparència,
sí, sí, sí,
a la fiscalia, a la judicatura, al club, a la direcció, a tothom, val? Fins que això no ho sapiguem exactament què ha succeït, insisteixo, no podrem construir futur.
Sí, sí. 12 minuts i les 11 de la nit. Tenen les novetats avui del cas Barçagate. Demà estarem pendents d'aquestes al·legacions que ens explica l'entorn jurídic de Bartomeu que posaran aquest informe, i a veure quina és definitivament la seva versió. Fem una pausa i quan tornem, ara sí, ens anem de viatge.
Tu ho diràs amb Dani Aguilar.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es. Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig, o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Conec aquest camí. Avui, que l'he de creuar de nou, endavant. Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix, que emprèn, que progressa. Mentre alguns retrocedeixen, odien, destrueixen, nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. Endavant. Catalunya avança. Espanya avança. El 23 de juliol, vota socialista.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Nou minuts i les 11 de la nit, deixaríem aquesta cançó una llarga estona, que hi ha gent aquí a l'estudi de RAC1 que li agrada. T'agrada, Andrea, aquesta cançó? Aquesta cançó
m'agrada.
No sé exactament quan vaig sentir per primera vegada aquesta cançó, algun anunci o alguna cosa així, però és de les que són xules.
Poco viejuna, no, ja?
Ah, sí?
Sí, no?
És viejuna?
Doncs com nosaltres.
Ah, sí? Espera't un moment, que de fet, mira, va perfecte per presentar avui una nova incorporació a RAC1 que em fa moltíssima il·lusió saludar, que és el Marc Brau. Hola, Marc, què tal, com estàs? Bona nit.
Què tal, com estàs, Dani?
I benvingut al circ.
Moltes gràcies. Ja he intentat parlar abans amb un paper, abans cap al micròfon.
M'encanta, eh? Cosa que m'encanta. D'on és aquesta música?
Aquesta música, pels que som de la meva generació, sempre serà del videojoc Copa del Món França 98. Va ser la banda sonora d'aquell videojoc per la PlayStation.
Però no és la de Song to... la de Blur?
FIFA 98. Jo et parlo del joc del Mundial, que es va sortir després.
Hòstia, això és molt professional.
Que bé que pitxeu en aquesta casa, per favor.
Sí, clar, mira, per això ja està. Ja donem per... El fair play financer ja està compensadíssim.
Hem sortit d'una bona pedrera, l'Andrea i jo.
Exacte, sí, sí. El Marc estarà amb nosaltres per explicar-nos tot el que succeeixi també en clau Barça. I en clau Barça avui el que és notícia és el viatge que està fent, de fet, ara mateix, ple vol, per encetar la gira dels Estats Units. Un parell d'hores ens deia el Lluís que quedarà per arribar a Los Angeles. A Los Angeles arriba el Barça, si ho estic dient bé. El destí. I la Marta Ramon està també volant cap a Los Angeles i ens ha deixat aquest missatge al contestador.
Hola, bona nit a tothom. El Barça i nosaltres ens trobem a mig de 13 hores d'avió. L'equip aterrarà a Los Angeles cap a les 2:40 de la matinada i no tornarà a Barcelona fins al 2 d'agost al vespre. El president Joan Laporta encapçala aquesta expedició. Oriol Romeu n'és la gran novetat. El mig centre de 31 anys, que ja s'ha entrenat de blaugrana aquest matí, signa per 3 temporades i tindrà una clàusula de rescisió de 400 milions d'euros. Finalment, el Barça paga al Girona els 3,4 milions d'euros fixats en la seva clàusula i el milió aproximat restant que demanaven els gironins el compensarà el propi jugador renunciant a una part del seu nou contracte amb el Barça. El club blaugrana es negava a pagar res més que no fos la xifra fixada a la clàusula i el jugador no volia marxar malament de Girona. Per això, Oriol Romeu ha accedit a ser ell qui arrodoneixi la xifra que estava compromesa amb el club en cas que sortís. D'aquesta manera, totes les parts queden satisfetes després de 2 dies frenètics, dilluns i ahir, acabant de desencallar la solució econòmica a una incorporació que es donava per feta. La llista és de 32 jugadors, perquè Xavi s'emporta pràcticament tothom, fins i tot els que estan pendents de sortir com Kessié o l'Anglès. Això crida l'atenció perquè l'estiu passat Xavi va deixar Barcelona fins a 5 futbolistes pendents del seu futur. El que sí que ja no hi va és Nico. Ja volen amb l'equip, lògicament, les cares noves, a més del mencionat Oriol Romeu, hi va Gundogan i també Íñigo Martínez, això sí, amb fascitis plantar. I destaca la presència, com és habitual, de fins a 7 joves que reforçaran l'equip i es provaran aquesta pretemporada. En total, el Barça jugarà 4 amistosos als Estats Units. El primer, us ho podeu apuntar ja bé a l'agenda, la matinada de dissabte a diumenge a Santa Clara contra la Juve, el segon, la matinada del 26 al 27 de juliol a Los Angeles contra l'Arsenal, el tercer, el clàssic, el jugarà la matinada del 29 al 30 de juliol a l'estadi dels Dallas Cowboys i l'últim el jugarà la matinada de l'1 al 2 d'agost a Las Vegas contra el Milan. Ens anirem sentint aquests dies des dels Estats Units. Fins aviat, bona nit.
Bona nit a la Marta, que d'aquí un parell d'horetes ja la tindrem a Los Angeles amb moltíssima gent en aquesta expedició, inclòs l'Englet, que no sé si us ha sorprès que vagi cap allà l'Englet o no, però vaja, al final doncs riu al Paco, un viatge cap als Estats Units.
Mira, sí, que sí, escollant se metes un tití ahí.
Jo també hi anava, però ha fotut tot Déu allà, menys Nico, que ara després en parlarem, però ha fotut tot Déu allà, Paco.
Sí, bueno, y a mí el que me hubiera gustado que subieran ha subido, que era Nico. Es de esos casos que todavía me inquieta bastante. Yo tenía la esperanza de que la temporada de cesión en el Valencia le hubiera servido para crecer futbolísticamente, pero debe haber algo que se nos escapa y Xavi no lo acaba de ver para su equipo. Yo pensaba que esta temporada tendría alguna oportunidad.
¿Sí?
Sobre todo porque si te planteas un Barça con cuatro centrocampistas, necesitas un fondo de armario bastante profundo. Porque si, y aparte, solo tienes un mediocentro que es Oriol Romeu. También es verdad que yo creo que Xavi tampoco ha visto nunca a Nico como mediocentro. Yo creo que es un futbolista que ahí sí que podría, se le podría probar al menos. Darle partidos, no sé, darle algo de confianza. Pero
veure'l
no, no,
ja
no, no
l'hem vist en algun altre moment. Clar, però
en
no
ocasiones muy no con continuidad. Clar. Es que yo soy de los que piensa que los futbolistas cuando acaban rindiendo mejor es cuando tienen una continuidad y cuando ellos mismos se creen importantes. Pero si tú a un futbolista le haces creer desde el principio que no confías en él, pues corres el riesgo de perderlo. Y considero que sería una pena perder a este chico, porque yo creo que vamos, que no ha perdido el fútbol que tiene las botas.
Yo tengo la sensación, Paco, que al cas de Nico és un cas clar de necessitat de cessió per després acabar de quallar més al Barça. Perquè Nico té molt bones qualitats, moltes i molt bones, però precisament on més flaquejava és en aquesta fiabilitat al darrere, que és on és crec la qualitat que més es demana en el mig centre del Barça. I crec que això és un punt que t'ho dona molt l'experiència, també. Aleshores, a mi, que Nico pugui marxar encara en forma de cessió, em sembla una bona jugada. Ara, si el traspasses, estic amb tu.
Saps què creo, Andrea? Igual també és una cosa molt personal mía. Pero yo a veces no confío demasiado en lo de las cesiones. Yo creo que la mejor escuela para aprender el estilo Barça es el propio Barça. Y creo que los futbolistas al final se hacen estando en el Barça.
Ahir ens deia Paco Liaño, ahir o abans d'ahir o en algun dia de la meva existència, ens deia Paco Liaño que a Pablo Torre li ha anat molt bé aquest any. Cosa que a mi, jo pensaria que és el contrari, però ho dic en el sentit de que dius, Pablo Torre s'ha quedat aquest any, no ha anat cedit. I algú pensa que ha estat un bon any per Pablo Torre? El Paco Liaño deia que sí, que creu que el jugador pensa també que sí.
¿Cuánto escuchamos en su día, recuerdo que era con Koeman, que Pedri se tenía que ir cedido antes de que le viéramos una continuidad? Y todo el mundo lo daba por hecho y asumido y decíamos que crecería y al final tuvo continuidad en el Barça y marcando sobre todo las enormes distancias que hay entre un futbolista y otro. Pero yo creo que a veces los futbolistas cuando tienen una cierta continuidad en el equipo, entonces es... por lo menos encuentras una vara de medir. En las cesiones siempre me da la sensación de que dependes muchísimo del entrenador que te toque. Y en el Valencia eso lo ha sufrido mucho Nico. Los cambios de entrenadores, la inestabilidad institucional...
Bueno, sense anar més lluny, me'n recordo de casos com Samper, com Alanyà, que eren promeses del Barça, molt fermes, i que per culpa d'això, de sessions amb els entrenadors, no acabaven de quallar. Però després també me'n vaig a casos com, bueno, sense anar més lluny, Piqué, Jordi Alba, Cucurella, que són jugadors que marxaven del Barça i que després s'acaben fent grans, alguns acaben tornant i d'altres no. Crec
no,
que,
sí, incluso Ante.
I podria seguir, totalment.
Ante ha salido muy bien, bueno,
la llista és llarguíssima, són els primers que se m'han acudit. Però al final també és una qüestió d'espai. Tens molt talent a la Masia i no tots hi caben al primer equip.
I en tot cas, hi ha alguna cosa que fa que no conjuguin bé el verb Nico i el verb Xavi Hernández?
Això...
Hi ha alguna cosa que no conjuga bé, hi ha alguna cosa que crea rebuig en l'entrenador de Terrassa? Nico, pel que sigui, no li agrada. L'arribada d'Oriol Romeu és directament un tomahawk contra les aspiracions del jove Nico, i la veritat, jo li veig, diu el Paco, que potser encara ha de voltar por ahí fins a arribar, l'Andrea, sí que ho ha dit, l'Andrea, per tornar al Barça, ja més bregat, més treballat i més rodat, i francament començo a dubtar-ho mentre estigui Xavi Hernández, perquè ell té una idea de joc, una idea de dibuix, una idea de plantejaments tàctics on Nico, pel que sigui, no encaixa. I insisteixo, amb el talent que està arribant al mig camp, amb l'arribada de Gundogan, ja veurem que passa amb Joao Fèlix, amb el tema Pedri, amb el tema Gavi.
Entres el tema de Joao Fèlix?
Bueno, ja en parlarem. amb aquest mig camp que s'està conformant, amb migcampistes ofensius importants, i ara hi ha un eix de migcampista constructor amb l'Oriol Romeu, amb el Frenkie de Jong, etc. La veritat és que comença a no haver espai pel Nico.
Mira, de fet, d'això precisament volem parlar, perquè amb el fitxatge d'Oriol Romeu, el Barça diguem-ne, que cobreix, ho deia ara el Lluís, posicionalment la baixa de Sergio Busquets, i després de molts noms que havien sonat amb força, al final és el d'Ulldecona qui substituirà l'últim capità, una posició que els últims anys pràcticament només ha estat per Busquets. Era aquell tap que sempre havien parlat, que era inamovible. A l'espera de saber quin rol tindrà Romeu al sistema de Xavi, hem mirat, Marc, com el tècnic de Terrassa va gestionar aquesta posició de pivot la temporada passada.
Prometem que donarem unes quantes dades, intentarem sí. fer-ho fàcil, molt perquè bé. M'heu analitzat una miqueta com han estat totes les estadístiques del Barça de la temporada passada. Abans de parlar de quines possibilitats tàctiques té a la posició de mig centre Xavi, hem de donar la dada de quants partits va jugar Sergio Busquets com a titular la temporada passada, mm-hmm. perquè són partits que ja no podrà jugar aquest futbolista i que, per tant, haurà de jugar algú altre, sí. algú que estava a la plantilla o algú que s'acaba d'incorporar. 53 partits oficials del Barça la temporada passada, 38 Sergio Busquets va ser titular. Estem parlant pràcticament del 70% dels partits.
38 partits. Tu has d'agafar un tio que et cobreixi 38 espais, i espais vitals, com el que va dir Xavi quan va marxar Busquets.
Hem de dir que la majoria dels partits va ser amb De Jong al costat, la primera part de la temporada, recordeu, amb tres davanters, amb els tres migcampistes. És veritat que durant una bona fase de la temporada el Barça no ha pogut comptar amb jugadors com Pedri, però sí que és veritat que després també, sobretot del partit de la Supercopa contra el Madrid, sí. aquell quadrat, sí. amb la posició de Gavi, d'aquest fals extrema esquerra, feien que la posició de Sergio Busquets i la de De Jong no fossin exactament la mateixa que en el 4-3-3 tipus. El que sí que podem dir és que Xavi ha de decidir aquesta temporada, jugui o no amb quatre migcampistes, si no juga Sergio Busquets, què fem?
Clar.
Si De Jong passa a fer de Busquets, Gundogan passa a fer de De Jong, o si quan juga Oriol Romeu manté l'esquema habitual.
Quan ja sabem que Xavi a Gundogan el vol a prop de l'àrea. És a dir, que Xavi a la base de la jugada a Gundogan no li agrada, que és el que dèiem l'altre dia en una tertúlia, que dèiem i a l'Allianz Arena amb qui surts aquí davant. Però espereu-vos, perquè què ha fet, clar, d'aquests 15 partits són 15, no, Marc, hem dit? 38-53, sí. Què ha fet Xavi sense Busquets en aquests 15 partits? Fixem-nos-hi.
No són partits en els quals Sergio Busquets no hagi jugat. Estem parlant de 15 partits, o bé que Sergio Busquets hagi estat sancionat, o lesionat, o que simplement doncs, no ha viatjat. És a dir, d'aquests 15 partits, alguns Sergio Busquets ha entrat a la segona part. Aquí hi ha un nom que és claríssim. És a dir, dels 15 partits, 10, el titular ha estat Frenkie de Jong en aquesta posició, acompanyat per diferents futbolistes, per Kessié, per Gavi, per Pedri, per diferents jugadors en aquesta posició del mig del camp. Hem de dir això sí, que d'aquests 10 partits que de Jong ha jugat de titular sense Sergio Busquets, només n'ha acabat 5. És a dir, que en molts casos ha estat substituït per altres futbolistes. Molts d'aquests partits, és veritat que no han estat grans partits. Estem parlant, per exemple, del partit del camp del Vitoria Pilsen, tancava la Lliga de Campions amb el Barça ja eliminat, el partit del camp del Ceuta, és a dir, tampoc han estat partits molt i molt significatius. Recordeu quins altres jugadors va utilitzar Xavi, a més de De Jong, en aquesta posició de pivot?
Que sí,
Molt bé, en tenim un.
Eric García. Uh-huh. Molt bé, aquí anàvem.
Eric.
Molt bé. I em falta un altre, sí.
Que va ser un partit i molt d'hora, eh? Puc entendre que el Paco no se'n recordi.
Uf, yeah.
Sergi Roberto.
El de sempre.
Uf.
Quan hi ha algun... Qui va ocupar aquesta posició, tu digues Sergi Roberto, perquè poc o molt acabarà sortint en algun moment allà.
Sí, de fet, el que ha fet aquí els deures és el Lluís, eh?
Sí.
Tot i que és veritat que van ser en el tram final de la temporada, amb aquell partit al Camp de l'Elx, i de fet, anem a recordar què és el que deia Eric García després de jugar el seu primer partit com a mig centre el passat 1 d'abril en el partit del Martínez Valero.
Contento, al final todo lo que sea ayudar al equipo donde pilla el míster, pues yo encantado, él tiene mucha confianza en que yo puedo jugar aquí. Estos últimos días pues he estado entrenando ahí y bueno, un poco más cansado que la posición de central, pero bien. A ver, yo me veo donde el míster me pida, donde sea para ayudar al equipo, pues yo jugaré, mi posición es la de central, pero si tengo que jugar ahí en medio campo, pues encantado. Aparte creo que para mis cualidades puedo jugar ahí.
Ens hem oblidat una mica d'Eric García amb tot aquest, diguem-ne...
Però la temporada passada ja nos habíamos olvidado. No. Es que es así. Es un futbolista que... No sé, la gente, o sea, ya no repara en él para nada. Ni para central. Recuerdo ese mes que estuvimos hablando mucho en las tertulias de... Vamos a probar a Eric García como mediocentro. Yo creo que la prueba no resultó demasiado bien. No creo que tenga las características defensivas para jugar en esa posición. Pero a mí lo que me sorprende es que no se le haya buscado una salida. Si es un futbolista que ya asumes
tot,
que no va a jugar...
Íñigo Martínez, porque al final es el cinquè... Comença ja a ser percebut com el cinquè central.
Sí.
Es una situación extraña. Yo también entiendo que tiene que ver con el propio futbolista, que debe tener todavía esa ilusión por ya no digo por triunfar, sino por tener un hueco en el equipo, pero yo creo que está en una edad, es todavía demasiado joven para crecer como futbolista. No se puede permitir otra temporada sin jugar.
El que pasa, Paco, és que ni va estar bé ni va estar malament, sinó tot el contrari. La veritat és que ens vam
invisible,
quedar...
Invisible, no?
Sí, ens vam quedar una miqueta amb la sensació que no sabem si està o no està donat per una posició així. Per característiques de jugador, sí que semblaria una persona adequada. És una persona que mima bé la pilota, que la toca bé, que la puja bé... Al final també és una persona que interromp perquè ha estat defensa, és defensa, i per tant el fet de recuperar pilotes hauria d'estar dins de les seves qualitats i de les seves aptituds, però jo tinc la sensació que no l'he vist prou. El, quan ha jugat, no ha jugat malament, però tampoc ha jugat bé, és que simplement ha estat.
També és cert que va estar molt de temps lesionat, que em dóna la sensació que va anar de més a menys dins dels límits, no? Al llarg de la temporada... I el que sembla intuir, des de fora, és que és un jugador que rema molt per l'equip, que fa molta pinya, que col·labora molt, no? Que té una mica...
Zero conflictiu.
Exacte, no? Que entén el que hi ha a la casa i quin és el seu rol. I jo crec que això en un staff es deu valorar bastant i... De la mateixa manera que quan Ter Stegen o quan Sergi Roberto van estar lesionats, sí, tocats i van tenir un rendiment per sota, i això és una cosa que des de fora no es veu tant com des de dins, potser... té encara un vot de confiança, no?, per part de l'equip de Xavi.
Va ser una de les disputes més importants en el període electoral entre Freixa...
És veritat!
Entre Freixa, Font i Laporta. Laporta va ser l'únic que es va negar a pagar els 3 milions i mig que demanava el City per incorporar-lo.
Al mercat d'hivern?
Sí, en el mercat d'hivern. Els altres sospiraven per la seva arribada, com si fos el gran salvador. Jo crec, insisteixo, és un jugador de bé en tot. És un bé en tot. No, jo crec que dir suficient seria injust. Dir notable també, però no l'hem vist prou. I en la posició de pivot defensiu, jo insisteixo, per mi té totes les característiques per fer-ho bé, però no ha rodat prou.
Sí, sí.
Hem de dir que, això sí, els tres partits que Eric ha jugat de mig centre com a titular, tampoc serien els partits que marquem en vermell
contra
el calendari.
Contra l'Elx.
El camp de l'Elx, sí, el camp del Valladolid, partit lamentable, i amb el Barça ja campió, i l'últim partit de Lliga contra el Celta. El que sí que tinc aquí és una mica la llista d'aquests 15 partits sense Sergio Busquets.
Sí.
Clar, és que també hem de valorar quins partits són, perquè si hem de buscar el substitut de Sergio Busquets hem de mirar quins són els dies clau, perquè d'aquests 15 partits tinc apuntats només 3 grans partits de la temporada passada han estat sense Sergio Busquets. El camp de la Real Societat, perquè l'havien expulsat a la primera jornada contra el Rayo, el camp del Villarreal, perquè s'havia lesionat la jornada anterior contra el Sevilla, i el partit contra el Manchester United de l'Europa League, on també estava lesionat. Mm. És a dir, els 3 partits més importants sense Sergio Busquets van ser perquè estava o lesionat o sancionat.
Sí, sí. Clar, i llavors, un cop tenim aquest buit i un cop sembla que ja tenim tots els migcampistes, la nòmina de migcampistes del Barça per la temporada que ve clares, llevat de sorpreses, perquè ja m'ho espero tot, d'aquí al 30 d'agost que passi el que Déu vulgui, si anem a l'Allianz, si el Barça va a l'Allianz, és que m'agrada molt aquest, no sé qui m'ho va deixar anar i em va encantar. Si anem a l'Allianz...
Hay que temblar, como siempre.
Sí, clar, això segur. Fins d'aquí, vés a saber quan, seguirem tremolant. Però teniu clar amb qui jugaria Xavi Hernández?
Con Oriol Romeu, segur.
No tinc clar ni amb quin dibuix.
Sí.
És que per començar, amb quin dibuix?
Oriol Romeu, tu creus segur?
Jo aquí, mira, ¿se pueden apostar cositas aquí o no?
Home, i tant, per favor.
Jo estic d'acord,
Lluís nos ha prometido una paella este verano, que pues
bé.
Yo prometo otra.
Jo quan dic una cosa la compleixo.
Sí, ya está. No, pero yo, bromas aparte.
Yo creo que
Oriol Romeu está precisamente... Mucha gente que dice que está para ser un futbolista complementario, pero yo lo veo para los grandes partidos.
Yo también.
Titular.
Porque es posiblemente el único futbolista que tiene el físico, que tiene la presencia, que tiene el temple, que tiene el control, que tiene el gobierno en el centro del campo del Barça. Un único futbolista que le puedes pedir que sea estático y que te maneje el control del partido. Es que no veo a nadie más que Oriol Romeu en este Barça.
Fiabilidad. Yo creo que es la paraula y el que busca Xavi.
Sí, sí, pero claro, pero eso también tiene una parte un tanto negativa, que yo creo que el Barça solo tiene un medio centro. Si Oriol Romeu se resfría, teníamos la suerte antes de que Busquets prácticamente no se lesionaba nunca.
Yeah.
Nunca. Vamos a ver si con uno es suficiente, porque a Gundogan yo realmente no lo veo como medio centro.
Perquè perds molt. Ha jugat Gundogan allà, sí. Però perds molt de les qualitats que té,
claro,
de cara a arribar de
gol.
I ell mateix es va oferir el dia de la seva presentació, la qual cosa em va sorprendre.
Però és el que dice Andrea, és un futbolista que tiene muchísima llegada, que esta temporada en Manchester City se ha salido con goles de asistencias. Y
el tercer máximo golejador.
Claro, pierdes mucha capacidad ofensiva con eso, y precisamente uno de los déficits de este Barça último, esa última temporada, era el juego entre líneas. ¿Por qué el Barça quería fichar a Messi? ¿Por qué Xavi quería fichar a Messi? Porque le faltaba eso, último pase y gol desde segunda línea. Si tú traes a Gundogan y al final acaba jugando como medio centro...
Pero en aquel sentido, Paco, encara que sigui un sacrilegi dir-ho, porque es un sacrilegi dir-ho, el Barça, jugant amb quatre migcampistes, ha fet els millors partits de la temporada i jugant amb doble pivot. Després disfressen lo del doble pivot i diuen que en realitat és un quadrat. Escolta, que no m'expliqui mandades. Ha jugat amb doble pivot i ha jugat molt bé amb doble pivot perquè el Frenkie de Jong, de fet, se'l va fichar perquè feia aquest doble pivot en l'Ajax de Amsterdam amb Ten Hag, i ho feia impressionantment bé. Recordo quan vam fitxar a Dijon que teníem la retina, aquelles diagonals absolutament demoníaques que feia amb l'Ajax, perquè després quedava al mig pivot defensiu cobrint-li les esquenes. Aquest mateix dibuix el Xavi l'ha utilitzat, i l'ha utilitzat amb molt bon resultat, de vegades inclús fent 4-2-3-1, encara que sigui un sacrilegi dir-ho, però si miraves els jugadors tal com estan disposats, era 4-2-3-1, i ho sento.
Per tant, a l'Allianz, Oriol Romeu, amb Frenkie de Jong, amb Pedri i amb Gundogan,
per exemple.
Us he de dir que heu d'estar tranquils, perquè l'Allianz fins al febrer no anirem, perquè el Bayern ha guanyat la Lliga i el Barça també, així que per una vegada no jugaran a la primera fase de la Champions.
Com ho has dit això, Andrea? Oriol Romeu,
Frenkie de Jong, Gundogan i Pedri.
I Pedri, molt bé.
T'agrada?
La mateixa opinió d'un tertulià d'aquesta casa que m'ha enviat un WhatsApp ara mateix per dir...
Sí, no, és que és això.
No ho dubtis, eh? Algú que parla amb aquesta contundència, no m'ho pot ser, el gran David Bernabéu.
I com bien sabe David, que lo admiro muchísimo, esto va a acarrear un grave problema de gos en el vestuario.
I de creixement de determinats jugadors joves que han crescut a través de la continuïtat.
El tema de Gavi yo lo veo altamente sensible. O sea, lo veo muy sensible en esta situación.
També sé
que... un futbolista muy joven que debería asumirlo precisamente por eso, porque está en una fase de crecimiento y es muy joven. Pero ya cuando tienes cierto estatus... las cosas cambian, y la gestión del vestuario en este sentido yo creo que va a ser peliaguda.
El que passa és que no estem acostumats a una rotació contínua, perquè teníem un 11 titular, clarament titular, i a partir d'aquí el Barça tenia molts problemes. En el moment que tinguem 4 o 5 jugadors a la banqueta que tinguin la mateixa credibilitat de joc que els 11 que surten de titulars, es produiran una sèrie de moviments en quant a titularitats i en quant a minuts de joc jugat que quedaran molt compensats, com ara que estàvem comentant això dels debats polítics, on me deixen els segons parlats per cadascun d'ells. Estic convençut que a partir d'una molt bona, un bon plantejament del mig camp del Barça, amb 6 possibles titulars, a partir d'aquí jo crec que quedarà bastant repartit el temps de joc. Una altra cosa serà els partits més transcendents. Que al final, clar, que aquí...
Si és que això ho hem parlat cada temporada, Lluís, si a mi, jugar-ne 90 i 90, al final és una estadística, però si tu en jugues 90 al Martínez Valero i l'altre en juga 90 a l'Allianz Arena, compte.
I en aquí el destí, i acabo, Andrea, i en aquí el destí juga a favor del Barça. Per què parlo del destí? Perquè malauradament al llarg de la temporada aquests partits transcendents també coincideixen amb lesions, coincideixen amb sancions, coincideixen amb que no tots els jugadors estan per jugar, i per tant inclús aquesta rotació pot fer-se de forma natural.
I que si aquest problema se li planteja a Xavi, benvingut problema. Perquè és la millor persona per gestionar un centre del camp. Crec que és el Barça menys previsible que tenim des de fa molt temps, sí, amb totes aquestes arribades. Sí. Crec que pot anar molt bé això al Barça. No oblidem que Gavi ha jugat gran part dels partits de fals extrem, sí, per dir-ho d'alguna manera. Sí. S'obre un ventall molt gran, sí, i ens ho podem passar molt bé.
Sí, sí, sí. És a dir, que... Perquè després la gent diu que som... que no ens agrada res. Realment, que l'arribada de Romeu la lliguem amb un hòstia, que és un problema en Gavi...
Doncs la... Avui estem fent un programa il·lusionant.
Absolutament. No podrà queixar-se. Ningú ens diu el contrari. Mai. Oriol Romeu, que és del 91, que és un any, Marc, clau al Barça, perquè va donar molts èxits tant al Panter, no ens en recordem, com a futbolistes que van arribar al primer equip. Sempre s'ha parlat que és una de les grans generacions daurades, com la de les periodistes, també, tot i que al final cap d'ells es va poder consolidar, Marc.
Bé, l'Andrea sí que està consolidada.
Va, sí, l'Andrea sí. No m'ha quedat malament, això.
Jo soc del 80.
No, aquí el que volem...
Quins
és
donar, són els noms destacats?
Sí. El que volem és donar una mica de context, perquè d'Oriol Romeu crec que portem parlant bastament les últimes setmanes, i us diré que els últims mesos, i ja en sabem quants partits va jugar amb el Girona, sabem quants títols va guanyar amb el Chelsea, el Southampton, i hem volgut donar una miqueta de context de quin va ser el paper d'Oriol Romeu al planter del Barça, sobretot amb aquesta generació del 1991. Oriol Romeu va arribar el 2004 al Barça per jugar a l'Infantil A, que era just any després que jugadors com Tello, Montoya, Rivarola guanyessin aquell mític torneig de futbol 7 que sempre guanyava el Madrid. Doncs el 2003 el va guanyar el Barça a l'Infantil B, jugadors nascuts el 1991, i amb els anys es van anar afegint noms que segurament no sonaran perquè van arribar a debutar amb el primer equip del Barça: Marc Bartra, Carles Planas, Isaac Cuenca, Rubén Rochina o Thiago Alcántara, que van compartir durant diferents anys aquest vestidor amb Oriol Romeu. Un Oriol Romeu que sempre va ser titular per tots els entrenadors, per tots els que van anar passant, i de fet amb Thiago van compartir molts anys al mig del camp del Barça. És una generació, per cert, a la qual després, per això potser sonarà una mica més després amb l'etapa al Barça B, generació del 91, més els més destacats del 92, Muniesa, Sergi Roberto, Sergi Gómez.
De fet, tinc un...
Neix a setembre, si m'ho permets, neix a setembre. Per tant, la temporada 91-92, la temporada de la primera Champions del Barça.
Em pensava que anaves a dir que els del setembre són molt bona gent, i dic, mira, em anava a agradar això.
Són millors del gener, però bueno, sí,
també. Val, fantàstic. L'ascens amb el Barça B, i que de fet és bastant recordat, és l'últim èxit de Blaugrana de l'Oriol Romeu.
Sí, perquè a vegades, clar, quan analitzem el planter, recordem alguna lliga a la Vi, alguna lliga infantil, alguna lliga cadet, però quin ha estat el gran èxit de moment d'Oriol Romeu al planter del Barça? Doncs l'ascens a segona divisió l'any 2010 amb Luis Enrique d'entrenador. Va ser aquella eliminatòria tan recordada contra el Sant Andreu,
contundent,
el polèmic, el mini, gol de Jonathan Soriano, 0-0 la tornada.
Sí.
D'aquella generació del 91, encara eren juvenils, en aquell ascens, la columna vertebral del 91 en aquell equip eren Marc Bartra, Oriol Romeu, Thiago.
Correcte.
Després hi havia altres grans jugadors, com el propi Jonathan Soriano, com Rubén Miño a la porteria, però vaja, de fet, aquella temporada Bartra i Thiago ja debuten amb el primer equip.
Sí.
De fet, Thiago fa el seu primer gol amb el Barça, un partit contra el Racing. Bartra juga, segur que el recordareu, aquell partit al camp de l'Atlètic de Madrid, que juga de lateral dret, aquell debut. I després Oriol Romeu es va haver d'esperar una temporada més per debutar amb el primer equip del Barça, la temporada 2010-2011. Hi ha molts motius pels quals Oriol Romeu va marxar del Barça, però clar, és que Sergi Busquets s'ha consolidat, i a més, ja per acabar, a segona divisió, el migcentre titular per Luis Enrique era Jonathan Dos Santos.
Jonathan Dos Santos.
Davant d'aquest dubte, Oriol Romeu va dir, me'n vaig.
Oriol Romeu que... Digues, Andrea.
A més també de l'arribada de Mascherano.
Sí.
Que en principi va arribar també per ocupar aquella posició. Després va acabar consolidant-se com a central, però també això li va ser un topall.
El tap era considerable. Sí que és veritat, abans de la publicitat, Lluís, en termes, diguem, de... No m'agrada aquesta paraula, però vaja, no en trobo una altra. En temes de marca, l'Oriol Romeu té una marca molt particular, perquè és un jugador atípic, n'hem parlat els últims dies, i perquè segurament és d'aquests que la vinculació que pot tenir amb l'aficionat, ara que anem tan fals de vinculació i tu n'has parlat moltes vegades, amb això anem a l'estadi olímpic, bla, 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 és important també que hi hagi aquest tipus de jugadors.
És important, i molts pensem que el fet de ser culer de Bressol és un plus per un jugador, perquè ha jugat contra la majoria d'equips en totes les categories, i per tant té impregnat aquest culerisme, per una manera, amb la seva pròpia pell. Després és un jugador que per mi arriba a la seva maduresa, al seu moment àlgid de la seva carrera en aquest moment. Això no succeeix amb tots els jugadors. Hi ha jugadors que tenen la seva explosió abans, normalment són davanters, però en posicions més retrasades és veritat que aquesta, la maduració pura, són els 30-32 anys, és el seu cas. I després, per les seves característiques, és una persona que fuig de qualsevol conflicte, és una persona, és un bon tio, per dir-ho d'una manera, és un bon tio, crec que encaixarà perfectament, perquè basa part del seu èxit com a futbolista en l'esforç, cosa que en el Camp Nou, bueno, ara a Montjuïc, es valora de forma especial, envoltat de figures, i per tot plegat crec que serà una incorporació molt interessant que sorprendrà moltíssim a les persones que diuen que no té nivell Barça.
I perquè el forat que ve omplir és el forat de més nivell que ha tingut el Barça...
I el que no hem de fer és comparar-ho, perquè no existeix.
Sí, però Lluís, creus que la gent no ho farà?
Anem a veure.
Sí. No, que no s'ha de fer.
Té unes característiques tan pròpies. L'any passat, a l'Oriol, els seus millors partits és en els partits més complicats pel Girona i contra els grans rivals de la primera divisió.
Precisament contra el Barça va fer un partit des del Camp Nou.
I contra el Madrid, aquí guanyen.
A mi m'encanta, però jo també crec que puede ser víctima de les expectatives del propi entrenador, i me remito a les ruedas de premsa de Xavi. Quan hablava de la sucesión de Busquets, hablava de que quería un futbolista no recuerdo exactamente cuál era la palabra, pero venía a referirse de altísimo nivel europeo.
Totalmente.
Y podía referirse sobre todo a Kimmich, o Zubimendi, que había estado también muchísimo tiempo en el radar, y al final quien acaba viniendo es Oriol Romeu del Girona. A mí me encanta, ¿eh? O sea, una cosa no quita la otra.
Sí.
Yo para mí, siempre de la temporada pasada, yo creo que fue el mejor mediocentro de la temporada, y con bastante diferencia, y creo que la adaptación, tal y como dicen Andrea y Lluís, va a ser perfecta. Además, hay otra cosa que me gusta mucho de Oriol Romeu, y es que es un futbolista muy, muy cabal, y que se aleja mucho de los egos de los vestuarios. Que es un futbolista que entiende su profesión, pero que no hace bandera de ella. Si tengo que poner un pequeño reproche, es que le gusta leer a Murakami. Parece terrible eso.
¿Por qué?
Soy bastante anti Murakami.
¿Ah, sí?
Pero luego sí que tiene una cosa buena. Le gusta mucho escribir a Oriol Romeu. De hecho, ha escrito un libro.
Sí,
además os lo recomiendo porque sí que es verdad que tiene muchas lecciones de vida y demás, pero te habla mucho de la personalidad de un futbolista que se aleja muchísimo de todo ese divismo que rodea últimamente al fútbol y a esta industria. Y yo creo que va a tener muchísimo encaje en la afición, y que además yo creo que es una persona que trasciende incluso su fútbol, i jo crec que és molt important.
Sí, sí, i més en un club tan, bueno, en un moment de tanta poca o manca de significació amb el futbol d'elit, a dia d'avui, que és el que passa al Barça. 20 per sobre de les 11, des d'aquí una abraçada a tots els aficionats de Murakami, dels seus llibres, una pausa i ara tornem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Sortirem a les 6 que no vull embussos, eh?
Acabeu ja, que ens queden 200 quilòmetres.
Espolsa't bé abans de pujar al cotxe, que l'omples de sorra.
Ara em toca a mi posar música, ok?
Venen clàssics de l'estiu per tots i ve Summer for All a Citroën. Tèrmic o elèctric, aquest estiu estrena el teu Citroën amb condicions especials i sense esperes. Citroën. Condicions a Citroën Pures.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig, o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Em cremo!
Jo? Ai, no!
Però és que vols que m'abrasi?
Una oferta tan calenta que ens crema a les mans. Aconsegueix el teu Opel Corsa sense entrada, amb entrega immediata i per una quota increïble. Emporta't el teu Corsa, l'oferta més calenta de l'estiu. Finançament amb Stellantis Finance fins al 31 de juliol. Consulta condicions a opel.es.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
14, 16, 24, 40 i 43. I els sols, l'1 i el 5.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres, hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
I dos quarts de 12 de la mitjanit, tu diràs, RAC1 d'aquest dimecres 19 de juliol del 2023, amb el Paco Cabezas, flamant cap d'esports del periòdic, com el Lluís Carrasco, i amb l'Andrea Ginés, també amb el Marc Brau. Avui que estem parlant d'Oriol Romeu i d'aquesta generació, més que generació, aquell equip que va ascendir en el seu dia a segona divisió, en aquella també eliminatòria molt recordada contra el Sant Andreu, i de fet ve molt a tomb parlar amb el següent protagonista, perquè va jugar amb Oriol Romeu en aquella fase a les categories inferiors del Barça, i va aterrar al Manchester City precisament el mateix estiu que hi aterrava Ilkay Gundogan. És el Manuel Agudo Durán, és el Nolito. Hola, Nolito, què tal? Què estàs? Com estàs? Bona nit.
Hola, Lito, Toni, què tal?
Com estàs? En primer lloc, deixem preguntar-te com estàs, que fa molt de temps que no parlem amb tu. Has jugat l'última temporada a l'Eivissa. Ara mateix, quina és la situació que tens amb l'Eivissa? Tenies un any més de contracte. Quina és la situació ara mateix?
Bueno, nada, está un año en Eivissa y ahora vamos a hablar con el club y a ver qué hacemos para la siguiente temporada, ¿no? Mm. Pero bueno, de momento no te puedo decir, no me han de decir más, pero bueno, yo creo que esta semana se abre un poquito más y nada, de momento aquí tranquilo en Sant Lluc de Barrameda, disfrutando de las vacaciones y la familia.
Home, lloc immillorable per gaudir de les vacances, ¿no?
Sí, siempre hay que desconectar tranquilito aquí en mi casa y bueno, a ver qué pasa en un futuro, ¿no?
Molt bé, amb ganes de seguir en el futbol d'elit, ¿no?
Bueno, sí, depende un poco de a ver qué pasa, pero bueno, claro que sí. Siempre yo creo que el fútbol siempre así será mi pasión, ¿no? Algún día que habrá que dejarlo, porque ya nos hacemos viejos pero bueno, a ver qué pasa y cómo evoluciona todo.
Amb una llarguíssima trajectòria al Nolito, amb uns inicis al Barça, i que vas compartir vestidor amb algú que ara mateix està d'actualitat, que és Oriol Romeu. No sé quin record tens de l'Oriol, un tio especial, l'hem estat analitzant els últims dies, i és un tio especial, no, l'Oriol?
Sí, la verdad que he tenido la oportunidad de compartir varios años con él y es un chico estupendo, futbolísticamente es un chico espectacular, bajo mi opinión, y bueno, yo creo que este año ha hecho una gran temporada, y bueno, a ver si hay suerte, a ver qué hace el Barcelona o qué no hace, ¿no? Pero yo creo que es un jugador muy interesante, con super experiencia en la categoría, en la Liga Española, en la Premier, y bueno, yo creo que es un jugador, para mí, buenísimo, ¿no? Sinceramente. En su puesto, para mí, es uno de los mejores.
Això t'anava a preguntar. És un dels millors en el seu lloc, per tant, creus que està per ser titular al Barça?
Bueno, eso, el Barcelona, sí que es verdad que el Barcelona siempre son palabras mayores, ¿no? Y el Barcelona, la plantilla del Barcelona es muy competitiva y muy grande, pero ¿por qué no, no? Si ya, o sea, ya jugó en el Barcelona, ha jugado en el Chelsea, ha jugado en grandes equipos, y bueno, eso dependerá del míster Xavi, ¿no? Pero yo creo que puede encajar perfectamente, no sé si para titular o no, pero eso es una cosa que se ganará día a día y el míster decidirá, ¿no? Pero yo sinceramente, a mí personalmente, todo lo que te hable de Luis Romeu sería cosa bonita, ¿no? Tanto como jugador como persona.
Sí, sí.
Y que encajaría perfectamente en la plantilla del Barcelona. Una cosa es que los números no den, ¿no? Ya es otra historia, en mi opinión.
Está claro. De fet, és curiós perquè ho hem estat analitzant en aquests últims dies. És un tio que en el terreny de joc sembla, no?, intens, allò que mossega, agressiu, però que fora del terreny de joc és un tio, diguem, de perfil molt profund i amb molts pensaments que un li pot sorprendre, no?, pel perfil de futbolista que és dins del terreny de joc.
Sí, la gente te conoce un poco por verte en la tele, ¿no?
Claro.
Al final realmente la gente no te conoce personalmente, ni sabe quién eres tú, ni cómo eres, si eres buen tío, o eres más especial, o eres un tío más agradable, menos agradable. La gente ve la tele y tal, pero bueno, yo he compartido, como te dije, muchos días, muchas horas con Oriol Romeu, incluso Quique vino una vez a San Luca y tal, y yo creo que es un chico espectacular. Como varios compañeros que he tratado con él, creo que de 10 compañeros que hable tú no te va a hablar ninguno malamente de él, ¿no?
Qué bo.
Cada uno tiene sus cosas y su historia, pero para mí muy buen tío, la verdad.
Qué bo. El repte que té, clar, aquí el problema que hi haurà, i tu has estat al Barça, i tu saps el que significa la pressió d'estar al Barça, el repte de, diguem, substituir, no substituir perquè és insubstituïble, però ocupar un lloc al camp que fins ara ocupava Sergio Busquets, que això és un repte que no sé si algú al món ho podria aconseguir, això.
Bueno, en mi humilde opinión, yo te hablo como aficionado a fútbol y creo que sustituir a Sergio Busquets, que nadie puede sustituir a Sergio Busquets. Tú coges ahora mismo al mejor pivote del mundo, al que crea tú que es el mejor pivote del mundo, y lo pone el Barcelona, y seguramente pues no haga ni la mitad que eso se busque, porque que se busque, yo creo que para mí es historia, y creo que ha sido muchísimos años el mejor en su puesto. Esa es mi opinión como aficionado a fútbol. Después puede gustar a otros más, a otros menos. Entonces Oriol Romeu, se busca, tiene su etapa, ahora viene Oriol Romeu, un tipo diferente a Sergio Busquets, pero que quizá lo haga muy bien en el Barcelona, sinceramente. Ha pasado muchos pivotes por el Barcelona, muchísimo, y bueno, yo creo que Oriol Romeu, no voy a decir nombre, no, creo que no le tiene que envidiar a ninguno de los que ha pasado. Esa es mi opinión.
Clar, clar. No, no, i tens molta raó. I més un tio de la casa que coneix perfectament el Barça. Que els que us heu format també al Barça coneixeu les circumstàncies del Barça. I d'Oriol Romeu a un altre futbolista que veu arribar, si no m'equivoco, a la mateixa temporada al Manchester City, que és Gundogan. És així, oi? Veu arribar tots dos al mateix estiu.
Llegamos junto con Pep Guardiola, con el Pico Pérez. Dime.
Quin record tens de Gundogan, tu? No li t'ho tocaves bueno, tractar.
Sinceramente recuerdo que bueno, ya tenía una calidad inmensa y que es una calidad inmensa. Es verdad que llegó un poquito jodido esta temporada con la rodilla, pero bueno, la verdad que Gundogan es un magnífico jugador. Creo que diferente a Oriol Romeu, en mi opinión, pero yo creo que también podría encajar perfectamente en el Barcelona. Lo que no sé si va a encajar con los números, ¿no? La verdad, que los números es lo principal. Y bueno, pero yo creo que también podría encajar en el Barcelona, sinceramente.
Ahir, de fet, l'escoltàvem a la presentació. Se'l veu un tio... ho deia ahir, amb una maduració futbolística important, no? Que vaja, que tenia molt clar des del principi que volia jugar a això i que entén molt bé, o que diu que entén molt bé el llenguatge futbolístic de Xavi. Tu el veus així d'intel·ligent sobre el terreny de joc?
Sí, hombre, yo creo que cualquier bueno, yo siempre te hablo de mi opinión, ¿no? Sí. Que puedo estar equivocado. Yo como aficionado al fútbol, Gundogan es un jugador muy inteligente, muy listo y que como busqué también tiene eso parecido que muchas veces no hace falta correr tanto, es un tío inteligente, se coloca bien, tiene muchísima calidad, hace correr a la pelota, sabe cuando tiene que dar sabe cuando tiene que darle pausa al partido, cuando tiene que jugar un toque, cuando tiene que jugar toque, y eso no se aprende, eso yo creo que Dios te hace pan con la varita, o lo tiene o no lo tiene. Se aprende otras cosas en el fútbol y te enseña otras cosas, pero creo que eso no. Entonces yo creo que podía jugar perfectamente también en el Fútbol Club Barcelona.
I en aquesta posició, ahir també ho parlaven, en aquesta posició de Busquets també el veus a Gundogan? Allà es pot desenvolupar bé ell?
Bueno, sí, se podía desenvolver, ¿no? Aunque yo sí, claro que se puede desenvolver, pero bueno, también hay que defender, en mi opinión, ¿sabes? También hay que defender que después viene los Ferrari por las bandas, por el centro, y a ver quién defiende, en mi opinión.
Sí. No, está claro.
Pero bueno, claro, al final me imagino que Xavi buscará un pivote que reúna muchísimas cosas, ¿no? Sí. Como el Barcelona, que es como uno de los mejores clubes del mundo, ¿no?
Sí.
Pero que para mí, en otra posición puede jugar perfectamente como medio centro, tiene llegada, puede darle rápido el juego, puede jugar un toque, puede jugar dos. O sea, lee bien el partido, intuye bien dónde para robar balones. Hay jugadores muy buenos, ¿no? Y hay jugadores que creo que podrían encajar en el Barça. Te vuelvo a decir lo de antes, lo que manda son los números.
Sí, i el que acabi passant, exacte. Doncs d'aquests dos talents futbolístics hem parlat amb un altre talent futbolístic sorgit del Barça, amb el Nolito, que ha estat un plaer xerrar uns minuts amb ell, el tu diràs, i esperarem notícies teves. Nolito, tant de bo que
bueno,
puguem seguir veient-te.
37 anys, ja, gràcies a Dios, soy un privilegiado, tenia mi carrera, en la qual estoy muy feliz, y bueno, y ahora a ver lo que pasa. Ya
molt bé.
Hablaremos con la familia de Casemiro.
Molt bé, estarem pendents. A Sant Lucas, si està molt bé, també. Sempre. Estarem molt pendents.
Bona nit.
Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
Per ell estic molt content, perquè quan a una persona tan espectacular com ell, que ens ha donat tant i personalment m'ha fet millor, per mi estic molt content per la seva fitxatge i perquè és un somni per ell i que la temporada sigui molt, molt bona per ell, que segur que sí.
Nolito, el tu diràs, i també Mitchell, parlant d'Oriol Romeu i desfent-se'n elogis cap a la persona que és Oriol Romeu, sent conscient que ha complert un somni. Ara de seguida parlarem de l'altra cara d'aquesta operació, que és la de Pablo Torre, i d'aquesta clàusula de la por, i connectarem amb el Mundet per saber com ha anat. Avui m'ha enviat el Mundet al futbol. El Mundet ho fa tot. A l'Olot Girona, ara de seguida també connectarem al Mundet per saber com ha anat aquest partit. Però abans, per acabar de rematar la carpeta d'entrades, perquè si no se m'enfaden, algun comentari al respecte a Joao Fèlix, si us plau, a la taula, perquè és que els tinc aquí abraonats sobre el micro amb el tema Joao Fèlix. Recordem, per qui no ho sàpiga, Joao Fèlix ahir que es va deixar estimar d'una manera, ahir o abans d'ahir, d'una manera increïble, amb les declaracions d'ahir, el Fabrizio Romano.
Mira, abans deies que Oriol, ho deia el Paco, que l'Oriol Romeu era un jugador molt cabal. Íñigo Martínez és un jugador molt cabal. Gundogan
sí.
És un jugador molt cabal. Jo Fèlix? No. No, i també és veritat que és molt jove. I que no ha tingut gaire sort on ha anat. Però jo la sensació que tinc és que si aterrés al Barça seria el millor equip o l'equip on més pot encaixar a nivell futbolístic. Però tant l'Atlètic de Madrid com el Chelsea, que ha tingut oportunitats, per mi ha quedat molt per sota de les expectatives que se li havien posat. Si m'encaixaria al Barça, sí. M'il·lusiona? No gaire. Si arriba per un preu modèlic, li obro els braços i benvingut. Si al Barça li costa diners i més tal com està la situació, no. I si li posen dins el contracte una sessió amb compra obligatòria temporada següent, jo també m'ho pensaria.
Lluís,
a mi em sembla una indecència el que ha fet. Soc superfan de Joao Fèlix, però el que va fer ahir a la tarda em sembla una autèntica indecència.
Perdó, Lluís, que t'interrompi. Vaja, que això no s'ha de fer, però és una opinió com la que segurament té l'afició de l'Atlètic de Madrid, que després hi ha els quatre bandarres de sempre, per dir una paraula suau, que s'han dedicat a, diguem-ne, insultar-lo, fent guixades a la placa commemorativa que té al voltant de Guantanamo.
Suposo que a aquestes alçades tota l'audiència sap que ahir va mostrar un amor incondicional, absolut i
absolutament
al Futbol Club Barcelona, dient noms i cognoms, mencionant l'entitat, sent un jugador que té contracte fins a l'any 2027 amb l'Atlètic de Madrid. Per això et dic que em sembla una indecència, perquè en un moment, ja que està l'adjectiu cabal està de moda aquesta nit, vull dir, estem intentant fer que el mercat futbolístic sigui això, una miqueta més decent, una miqueta més pausat, una miqueta més cabal, una miqueta més lògic, i ens surten declaracions com aquestes que jo de cap manera puc acceptar, encara que la declaració d'amor sigui cap al meu equip.
I més a 19 de juliol.
I menys a 19 de juliol. Ell sap que té un conflicte molt important amb Simeone. Simeone no el vol dins de l'òrbita de l'Atlètic de Madrid. Té problemes també amb l'estaf tècnic i esportiu del club. No volen, estan d'ell fins als nassos. Era un jugador que quan surt del Benfica meravellava, que va a l'equip exactament antagònic a les seves qualitats futbolístiques, i com l'Andrea penso que en la Barça podria fer autèntiques diablures en aquest famós quadrat, aquest mig camp de quatre jugadors. Crec que realment trobaria el seu espai futbolístic idoni, però absolutament idoni, en un projecte nou, amb un entrenador nou, per al Barça no deixa de tenir un entrenador nou, en un moment de molta crisi, on realment ell podria posar molt en valor la seva aportació, en un moment on, a més, l'Atlètic de Madrid sembla ser, per les coses que he pogut llegir de companys periodistes, estaria inclús disposat a pagar una part petita, però una part
sí, però
de la fitxa perquè el Barça, perquè el jugador marxés, etc. A mi em semblaria una incorporació realment il·lusionant. Un mig camp amb Gundogan, amb Joao Fèlix, amb Pedri, amb Gavi, amb Oriol Romeu, de veritat, comença a fer por aquest equip i comença a escapar-se'm d'alguna manera un somriure quan penso en el Real Madrid d'Mbappé, perquè el Barça destrossat, el Barça arruïnat, el Barça que no tenia realment ni per poder pagar el noi que posa el banderí de córner, resulta que està fent un equip que realment comença a fer por. Si l'arribada del jugador portuguès es confirma, crec que estem davant d'una possibilitat de mercat impressionant.
Lo puedo entender, lo que comentáis, pero yo creo que el fútbol va más allá de ser buen futbolista. Debes tener un talante al menos aparentemente normal. Yo creo que el comportamiento de Joao Félix no es normal.
No.
Y aquí extendería un poco el abanico. Que nadie crea que las declaraciones de Joao Félix es me levanto un día, llamo a Fabrizio Romano y le digo que quiere ir al Barça. Esto no funciona así. Detrás de cada movimiento de ese tipo de futbolistas hay una estrategia.
Claro.
Y el representante de Joao Félix, como bien sabéis, és Jorge Méndez.
Però tu creus que George Méndez està darrere d'aquestes
mare de Déu.
Pues jo tinc els meus dubtes, fixa't.
M'ho estàs dient de veritat?
Sí, t'ho estic dient de veritat.
Yo creo que todo está en, y también todos sabemos la buena relación que tiene Joan Laporta con Méndez, o sea, yo, al final está todo relacionado.
Que hay dos renovaciones que lleva él, dos renovacions que s'estan gestionant ara mateix, Valde i Yamal.
Però, justament perquè les relacions són especialment bones, justament perquè George Méndez ha estat especialment generós amb el Barça, amb el tema de Lamine Yamal i del Valde, i sí, de l'altre a l'esquerra, que realment tenia ofertes, podria haver apretat moltíssim.
No, però el que quiero decir con esto...
Ha tingut l'oportunitat, George Méndez ha tingut l'oportunitat d'intentar apropar el jugador des del secretisme, des de la llum fosca, posant-se en contacte directament amb l'Atlètic de Madrid i amb el Barça, sense posar-ho en els focus mediàtics.
Sí, però lo que quiero decir con esto es que estas declaraciones de Joao Félix no ocurren por casualidad.
Pero dificulten
que el chico un día se levanta por la mañana y piensa, voy a llamar a Fabrizio Romano para decirle que me quiero ir al Barça. Eso responde a una estrategia. ¿Cuál?
A ver, claro, comencem per aquí.
Hombre, yo creo que es una evidencia que la gente de Joao Félix a Fabrizio Romano, vamos, no tengo ninguna duda de esto. Más allá de eso, a mí lo que me preocupa es el comportamiento de este chico. Le hemos visto unos desmanes, más allá de que Simeone pueda ser más o menos exigente, tirar las caras a la banqueta. Muchas veces
bueno, la actitud en general.
Negarse a salir al campo, tener una mala actitud en los entrenamientos. Es un futbolista muy joven para tener ese tipo de actitudes. Y yo creo que esto, más allá de que pudiera encajar mejor o peor en la dinámica del Barça, ese tipo de comportamientos al final se acaban reproduciendo en cualquier equipo. ¿Alguien tenía alguna duda de que el Chelsea, cuando consigue la cesión, los propietarios del Chelsea pensaran que les saldría más la apuesta? Ellos pensaron exactamente igual que lo que se puede pensar en esta mesa, que es un futbolista maravilloso, que a todos nos gusta, con muchísima calidad. El Atlético no sé si pagó casi 107 millones de euros.
O mes, fins i tot. A mí no sé por qué son las cifras en 120, pero bueno.
Sí,
pero...
sí, podría ser. Una auténtica barbaridad. Y el Chelsea no lo ha querido. Sí, un Chelsea que ha gastado una millonada los últimos meses para rehacer al equipo.
Sí, sí.
Y no lo ha querido.
Pero al fútbol...
Y Joao Félix, el gran problema es que no ha triunfado en el Atlético de Madrid.
No
ha triunfado en el Atlético.
Pero por Joao Félix,
y todo es por culpa
por
de él.
¿Por Joao Félix o por el Atlético? Yo tengo que dubtar. Tú ahora me parlabas...
En el Chelsea tampoco ha triunfado.
La actitud del jugador. El jugador es un jugador contestatari. Y hay jugadores que tienen esta posibilidad. Son contestatarios.
Pero luego en el campo te dan una respuesta.
Risto Stoichkov era un contestatari.
Luis y te respondía en el campo.
Sí, no, bueno, a que no le invistan al Barça. ¿Vale? No ho sé.
Però l'hem vist en altres equips.
Clar, Luis Suárez era contestatari, Stoichkov era contestatari, Ibrahimovic era contestatari, trobaríem jugadors. És dolent ser contestatari? No, cal gestionar aquest caràcter. I cal gestionar-ho des de l'entitat, des de l'estaf tècnic, des de la presidència, des de tot arreu. Però no necessàriament és una mala qualitat. Hi ha jugadors que brillen justament per aquest caràcter contestatari, mentre que altres jugadors, com per exemple el Romeu, és a la Chita Callando.
Però, Lluís,
és a partir de l'esforç que jo construeixo la meva realitat professional.
Però mira quins exemples has posat de contestataris, sí. És que clar, estem parlant de molt nivell i una trajectòria una mica més... consagrada, pues, per dir-ho d'alguna manera.
Era cap a on apuntava aquest jugador fins que arriba a un equip que és antagònic a les seves qualitats.
Vale, però jo et compro que l'Atlètic de Madrid potser no era el millor escenari. Que feia, crec que el màxim de gols que va fer l'Atlètic de Madrid és, fa dues temporades, 10 gols. Abans de marxar al Chelsea, 9.
Té millor índex de gol que Vinícius,
Bueno.
A la Lliga Espanyola.
Bueno, són diferents
per
perfils.
Jugats.
Però m'agradaria veure qui és més desequilibrant, també, vull dir... Al marge d'això, a mi no em preocupa tant quin va ser el seu rendiment a l'Atlètic de Madrid amb un entrenador amb el que no va tenir feeling, sinó el seu rendiment al Chelsea, que va ser la seva oportunitat amb un equipàs on es van quedar jugadors fora de la inscripció a la Champions en aquest mercat d'hivern i van confiar en ell i només ha marcat 3 gols.
Només un apunt a nivell informatiu, recordeu que està renovat pel 2027 al gener. És a dir, ell tenia contracte fins al 2026, es fa l'operació amb el Chelsea i afegeixen un any més al contracte. Ho dic per posar context de què vol fer la Tiga Madrid amb aquest jugador, que és ingressar diners.
Clar, sí,
encara que el Barça aquest any aconsegueixi la cessió, el Barça hauria de saber que si l'incorpora cedit aquest any, l'any que ve hauria de pagar 80-90 milions d'euros.
La cotització del jugador en aquest moment és de 50 milions, en cas de que brillés on sigui, automàticament augmentaria, perquè estem parlant d'un jugador de 23 anys.
Sí, sí, que va arribar molt jove i que això a vegades ens oblidem que ha arribat tan jove. 120 milions és el que li va costar a l'Atlètic de Madrid.
Claro, es que, mira, hemos hablado del segundo capítulo. El Barça tiene capacidad económica para pagar la amortización y el sueldo de Joao Félix.
No.
¿La tiene?
Bueno, hi ha jugadors del Barça que interessen a l'Atlètic de Madrid. En aquesta operació podríem estar parlant de Kessié, podríem estar parlant de Ferran Torres, no seria un gran disgust. És a dir, estem parlant d'una sèrie de jugadors que per característiques i perquè Simeone necessita i vol, podrien encaixar en aquesta operació. Ojo, que estem parlant d'una operació sempre de cessió. Per tant, dels 14 milions, cobra 14 milions amb l'Atlètic de Madrid. Què hauria de, el Barça que hauria de pagar d'aquests 14 milions per poder-lo tenir un any cedit? El podria tenir un any cedit i de tenir-lo cedit i de brillar, què succeiria darrere? Perquè l'any que ve, els visos econòmics que se li plantegen al Barça després de passar per Montjuïc, no penseu que són millors dels que tenim en aquest moment.
És important recordar que hi ha molts jugadors del Barça que encara no estan inscrits, eh? Vull dir, perquè a vegades ens oblidem, em fa la feta que ens oblidem que, vaja, molts no, bastants, i que hi ha tota una sèrie de milions que el Barça ha d'ingressar per inscriure els que ja han fitxat.
I que sorprèn que des del Barça estiguin tan tranquils,
sí, sí,
i assegurin de que no hi haurà cap problema,
sí,
per la inscripció,
sí, sí,
d'aquests jugadors.
A mi m'agradaria tenir aquesta tranquil·litat.
I que avui marxin 13 directius cap a Los Angeles amb total tranquil·litat. És veritat que els dos capitals en el tema econòmic, que són el vicepresident de màrqueting, Juli Guiu, i el vicepresident financer, l'Eduard Romeu, s'han quedat aquí
per fer molta feina, perquè hi ha molta feina a fer. Hem de parlar d'un altre tema, que avui, de fet, avui us acomiadaré bastant d'hora. Avui, mira, ja us ho dic, que a les 12 i 10 així hem de plegar, perquè tenim una tertúlia que hem comentat abans del Mundial Femení, que arrenca demà, amb el David Menayo, amb la Laia Bonals i amb la Durne Concejo. Però abans, la clàusula de la por, aquest famós concepte meravellós, aquestes últimes hores, hem sabut que en les condicions de la cessió de Pablo Torre al Girona hi ha aquesta anomenada clàusula de la por, una clàusula que defineix que el jugador cedit no pot jugar contra l'equip propietari dels seus drets. Clar, una decisió que implicarà que el Càntabre no podrà disputar cap partit contra el Barça, Marc, ni en Lliga ni en Copa al llarg de la propera temporada. Per què això?
Anem a explicar el per què es produeix aquesta clàusula. Abans hem de donar una miqueta de context, perquè aquesta clàusula és pràcticament impossible veure-la en altres lligues i sobretot impossible en competicions internacionals. Article 18 bis del reglament de la FIFA. No es pot influir amb decisions sobre el terreny de joc amb coses que facis fora del terreny de joc. És a dir, en el que passi dins del camp, les coses han de passar dins del camp. Traduïm-ho.
Sí.
Un equip no pot influir en decisions de l'altre equip pel que passi al camp. Però la Lliga i la Federació sí que ho permeten.
Val.
És a dir, és un reglament que està per sobre, que la FIFA ho prohibeix, però després la Lliga i la Federació sí que ho permeten. Aquesta clàusula es va fer força famosa quan el Madrid la va començar a aplicar a partir del 2005. Aquí segurament, Andrea, Lluís, Paco, recordareu, Munitis, Eto'o, Morientes...
Sí, tot sí,
que el cas de Morientes, que va ser amb el Mònaco, ara mateix el Madrid tampoc l'hagués pogut evitar perquè era una competició internacional. Aquí el tema és que el Barça no l'havia portat
clar,
mai a terme.
Ens posaven les mans al cap, aquí amb el cagazo, no? Deien la classe del cagazo.
Sí, sí, se li deia. I de fet, el curs passat és quan es va produir aquest gir total en la presa de decisions amb els casos d'Abdi i de Nico. Osasuna i València no van poder alinear contra el Barça cap d'aquests jugadors. Després la casualitat va voler que Nico va estar lesionat contra el Barça al primer partit i Abdi sancionat també en un altre. Mm. Si els haguessin volgut fer jugar, havien de pagar una compensació econòmica, que són xifres que no transcendeixen, però m'imagino que per clubs com Osasuna València, o m'imagino que el Girona en aquest cas, no paga la pena pagar aquesta xifra per jugar dos partits contra el Barça. Recordo que Mabde es va plantejar, i si la final de Copa és Barça-Osasuna?
Sí.
Aleshores ja
clar,
podríem parlar.
Clar,
en tot cas, és una decisió que el Barça ha pres últimament, i de fet, la temporada passada li van preguntar a la prèvia del València-Barça a Xavi què pensava sobre el fet que Nico no pogués jugar contra el Barça.
En quant a la clàusula, jo ho veig bé, perquè al final és un jugador teu, han passat moltes històries, nosaltres també confiem molt en Nico, i al final el que no volem és que ens perjudiqui. És un jugador nostre i el que no volem és que ens perjudiqui. Jo això ho veig com un punt positiu i és una decisió que vam prendre el club.
Comentaris a la taula sobre la clàusula de la por.
A mí nunca me ha gustado. No me gustaba cuando lo hacía el Madrid, que lo hacía siempre y me recuerdo que me daba muchísima rabia, y tampoco me gusta que lo haga el Barça. Eso no quiere decir que no lo entienda. Yo creo que el problema aquí es un problema de reglamento. Si el ente europeo prohíbe ese tipo de actividades y de cláusulas en los contratos, ¿por qué no se hace en España? Suena raro. Y yo soy de los que piensa que, a ver, si tú estás teniendo un futbolista para que crezca, tienes que permitirle que crezca en los mejores partidos, en los grandes escenarios. Si le prohíbes eso, no sé, queda un poco raro.
Estem parlant de cedir-los perquè demostrin que contra el Barça moltes vegades és on més demostrarien, i al marge d'això, jo com a culer, a mi em ve de gust veure'l jugar. Jo voldria veure'l jugar, si són jugadors que en un futur poden convertir-se en jugadors importants pel Barça. No, em sembla d'equip petit.
Jo crec que la normativa internacional ho hauria d'impedir, directament, ho hauria d'impedir, perquè al final estem parlant d'espectacle. I un plus en l'espectacle està el fet de jugar, i de veure jugar un jugador que és teu en l'altre equip, o per un aficionat que no és ni del primer equip ni del segon, de veure com un jugador del Barça s'està en aquell moment està lluitant per uns colors que no siguin els culers, sent un jugador culer. Jo crec que això va a favor de l'espectacle, i tot el que va a favor de l'espectacle es té en contra de les clàusules que ho impedeixen.
Sí, sí. Pablo Torreca, avui ja ha debutat, ara de seguida en parlarem amb el Bondet. En aquest sentit hi ha hagut, diguem, un canvi de política del club amb els cedits, Marc.
Sí, de fet, el que us volem posar sobre la taula és una sèrie de noms, perquè recordeu quina sèrie de jugadors, per exemple, el Barça s'ha dit els últims anys, equips de la Lliga Espanyola, i què ha passat quan han jugat contra el Barça. Hem de dir, per això, que hi ha una cosa diferent amb altres jugadors. No sé si recordeu, però l'any passat va haver un jugador que el Barça va cedir i sí que no li va posar la clàusula de la por. S'agafo aquí o no?
No.
Collado. Collado, el Barça el cedeix a l'Elx i sí que li permet que jugui els dos partits contra el Barça.
Sí, sí. Aquí caldria saber
el per què.
Perquè
ni Collat de no, i Collado sí. El que sí que hem d'explicar és que altres casos, i no ens n'anirem als anys 90 perquè no existia, però per parlar, per exemple, de casos més propers, Alanyà amb el Betis o el Getafe va poder jugar contra el Barça, Cucurella amb el Getafe va poder jugar contra el Barça, Rafinha en les seves dues etapes al Celta va poder jugar contra el Barça, Miranda amb el Betis, Munir amb l'Alavés i el València, vaja, és a dir, que els últims anys el Barça sí que havia permès aquest tipus de partits contra el propi Barça, un canvi de política que, com diem, es va aplicar exclusivament a Mapde i Nico l'estiu passat, i el nom propi pel qual estem parlant d'això, Pablo Torre, doncs aquesta temporada no podrà jugar contra el Barça si el Girona no paga, cosa que sembla força difícil.
Correcte, que avui ha debutat, a Olot, arriba i, més que moldre, arriba a jugar, es va anunciar ahir, i avui ja ha debutat com a titular a Olot en el primer amistós del Girona. Una pausa i truquem al Mundet perquè ens expliqui com ha anat.
RAC 1.
A l'estiu hi ha dues coses que no poden faltar. La cançó enganxosa que sona tots els dies i a totes hores, i la teva nova Honda SH125. No passis un altre estiu sense. Aquest mes, en comprar la teva SH125 i contractar Honda Plus, et regalem l'assegurança a tercers del primer any. Informa't de les condicions a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900 250 900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine
i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Un euro! Un euro!
A Blue Space tenim tot l'espai que necessites i les millors promocions. Lloga ara el teu traster i paga només un euro al primer mes. Consulta les condicions de la promoció a bluespace.es o truca gratis al 900-250-900. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Amb Dani Aguilar.
Dimecres, 5 minuts i la mitjanit d'aquest dimecres 19 de juliol, ja ho diré bé, del 2023, aquest dimecres, que ha sigut el dia en què el Girona ha jugat el primer amistós de pretemporada. L'equip de Mitchell ha guanyat 2-4 a l'Olot, de tercera federació, en el que ha estat el primer dia ja sense Oriol Romeu. Ho ha viscut en Marc Mundet. Hola, Mundet.
Bona nit.
El Girona ha fet, com se sol dir, el típic primer partit de pretemporada, de cares noves, canvis, moltes proves que ens donen el punt de partida dels blanquivermells per aquest curs. Els falta molt, Marc?
Sí, els falta molt, eh? Tingues en compte les circumstàncies d'aquest partit, Dani. Per un costat, un Girona a qui encara li falten peces, deia Mitchell al final del partit, que un migcampista, un davanter i potser una nova de banda, que porta un parell de setmanes entrenant i que avui just jugava el seu primer partit. I al davant, una Unió Esportiva Olot que juga 5 categories per sota, que només porta 4 dies entrenant i que té un fons d'armari molt més petit que no pas els gironins, eh? Però tot i aquesta diferència inicial, la veritat és que al Girona li ha costat trobar-se. Ha encaixat el primer gol al minut 3 i l'Olot ha enviat una pilota al pal al minut 12 que hauria canviat radicalment el partit. Però el Girona ha anat clarament de menys a més. Mitchell ha plantejat un doble sistema, un 3-5-2 atacant i un 4-4-2 defensant, però tampoc sense tirar coets, eh? De fet, l'equip s'ha anat perdent 2-1 al descans, amb molt domini de la possessió, però poca pólvora, i també amarrades en la construcció, que avui li han costat un parell de gols. L'Olot n'hauria pogut fer uns quants més, en especial al tram final del partit, però el que et deia, la banqueta més llarga del Girona, als garrotxins se'ls ha acabat la benzina. Dos elements claus que en l'inici de la segona part han canviat el guió de partit. Amb l'Olot tirat cap endavant, en un camp ple, amb 3.000 persones, el Girona sentència del descompte, 2-4, que queda com la primera victòria de la temporada. Autors dels gols, Minsu, Almena, Manu Vallejo i Pau Vicky.
Amb aquests noms propis d'aquest primer partit del Girona, Pablo Torre, David García i els altres dos nous fitxatges, Deli Blind i Savio.
Sí, Pablo Torre ha jugat 45 minuts de titular, enganxat a la banda esquerra primer i després fent de segona punta, actiu. David López ha sigut el substitut d'Oriol Romeu a la primera part. Queda clar que no és el seu lloc. Pot ser una alternativa en un moment donat, però no pot ser el punt de partida al mig centre aquesta temporada dels gironins. A la segona part hi ha jugat un nano del filial en aquesta posició, Silvi. Deli Blind, central esquerrà, bona passada en llarg, però amb alguns problemes a l'hora de córrer cap enrere. L'Olot ha tingut arribades en contraatac que li han generat problemes. I Savio, a camp obert bé, però tampoc se li ha vist res espectacular. Em fa l'efecte que és el jugador a descobrir en aquest començament de temporada del Girona. Per cert, ha jugat tothom, llevat dels dos porters, Gazzaniga i Juan Carlos, i Sigankov, que ha vist el partit des de la banda.
I ens queda escoltar Mitchell, què ha dit el tècnic?
mira del partit en si satisfet. A l'equip li falta to, però el balanç amb els nous fitxatges és correcte.
Estic content. Pablo, Blin i Sabio, pues, poc a poc aniran a més i estic convençut que ens ajudaran molt.
Evidentment, la qüestió del recanvi d'Oriol Romeu ha pesat en el partit d'avui amb una pregunta doble. Primer, avaluació de la prova de David García fent de 6 a la primera.
No és la posició que tinc en ment per ell, però he de provar coses. Està clar que la baixa d'Oriol és important i hem de fer un o dos fitxatges en aquesta posició i veurem també la possibilitat de jugar en doble pivote, en Aleix, Ivan, Jangel. Són jugadors que ens ajudaran en aquesta posició.
He dit David García, volia dir David López. Per acabar, sí. Reconeixent que, malgrat les proves que es poden fer en aquest mig centre, al Girona li cal un jugador específic per aquesta posició.
No, Blin, és veritat que pot jugar en aquesta posició, David, Aleix, Jangel, però si volíem fer un equip que millore en fase defensiu, penso que necessitem un jugador més especial en aquesta posició, més específic.
Sí, el que un mitjà que ha insinuat la possibilitat que vingui un jugador de banda esquerra i que ha explicat que se centra a hores d'ara en la construcció del joc i la pressió de pilota després de pèrdua en aquestes primeres setmanes de pretemporada. Un dia, Dani, on han jugat 7 nanos del planter, Mitchell ha dit que el futbol base del Girona gaudeix de molt bona salut. Proper partit dissabte a la Vall d'en Bas contra l'Andorra de la segona divisió.
Molt bé, gràcies, Mundet. Bona nit, que vagi...